Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar de la gent i dels equips de casa nostra. Comencem amb els principals titulars, una jornada que podríem dir a mig gas, perquè doncs, només es van disputar 4 partits i avui dimecres, a partir de les 9 del vespre, se'n disputaran 3 més d'aquesta jornada. El Noia, que guanyava amb el Cerdanyola, amb un resultat clar, ara un Noia que jo diria que quasi totes les boles li entren com van a porteria, i destacant l'actuació de Xavi Aragonès. Repassarem la Champions i també la Wall Skate, que hi havia en jornada aquest passat cap de setmana, i també doncs, els nostres oients ja saben que no tenim ni plata nord ni plata sud, que estan de repòs. Repassarem els resultats també de la Nacional Catalana Masculina i amb aquesta Nacional Catalana Masculina la victòria del Noia en el seu desplaçament a Vilanova amb un partit força, força emocionant. I a la Nacional Catalana Femenina empat en el derbi vilafranquí entre el Vilafranca i el Vilanova. També, com no, aquesta primera catalana emocionant principalment l'actuació del Sant Ramon amb aquest partit davant del Juneda, segona catalana i tercera catalana. Saludem els nostres companys Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, ja hi som tots. Per on comencem? Comencem per la victòria del Noia, en aquest cas, oi?
Vale, sí, comencem.
Doncs vinga, bona victòria.
Bona victòria, sí. El Noia, la veritat és que al principi de temporada la bola que no aconseguia entrar i ara pues, entra, com dius tu, sola, tampoc. I entren totes, tampoc. Treballades i ben buscades, segur. Un Noia que va ser molt superior al Cerdanyola. Jo crec que hi va haver el moment on el Cerdanyola es posa 1-1, després de que el Noia es vés avançat. Faltaven 2 minuts per la mitja part, hi ha 2 gols del Noia, una bona jugada, una bona trenada i una individualitat de Vitja al mà, que se'n van a vestuaris amb el 3-1. Engega la segona part, el Noia fa el quart gol i aquí el Cerdanyola ho va notar i de valent. El Noia molt superior, com deia, tot el rato i d'aquesta manera van anar caient la resta de gols. Debut el dia del seu aniversari de Martí Salvador a la porteria, ressenyar-ho, i doncs que si Carlos Cortijo deia que estaven en construcció, jo crec que estan ben construïts ja.
Bueno, però almenys estan lligadets.
Sí,
diguem que estan
almenys se'ls nota, se'ls nota la pista i se'ls nota en
tot. I algú també em deia, diu, s'han tret una pressió de sobre. Bé, aquí hauríem de discutir si és en positiu o en negatiu, perquè a vegades aquests canvis es poden agafar per un bus.
Per una banda o per l'altra, sí.
Doncs escoltem el que deia en Carlos Cortijo amb el nostre company Jaume Boquera a l'acabar aquest partit.
Carlos Cortijo, després d'aquest partit, al principi de la temporada ens queixaven de que no hi havia manera que entrés la bola. Però ara entra sola o què?
Bona tarda. Bueno, en primer lloc estic molt content i molt orgullós del meu equip. Han hecho un trabajo excepcional, han hecho un partido muy completo. Y bueno, el tema del acierto goleador al final está muy relacionado con la confianza individual del jugador y el mérito es de ellos. Nosotros desde fuera pues tácticamente les ayudamos para que se generen ocasiones y bueno, la verdad que tenemos jugadores con mucho talento y bueno, ahora están en un momento dulce. Esperemos que se pueda continuar hasta el final de la temporada.
Sempre parleu de dinàmiques. Quan arriba aquest plus de confiança plena amb l'equip?
Bueno, al final yo creo que también vosotros lo habéis verbalizado. Yo creo que el partido de inflexión fue el partido en Reus, que hicimos ahí algún cambio táctico importante y a partir de ese día, con ese cambio táctico creo que todo ha ido mucho mejor. Y bueno, el compromiso de los jugadores. Al final el trabajo que tienen en el día a día, sin ser 100% profesionales, porque el hockey no da para ser 100% profesionales, sí trabajamos como tal trabajan como tal, se plantan aquí a las 2 de la tarde, 2:30 y se van a las 6 y pico de la tarde. Y bueno, también es de agradecer. Entonces, bueno, pues que de vez en cuando haya recompensa y veas que ahora todos individualmente están en un buen nivel, pues al final es un orgullo para los jugadores, para nosotros como staff, el poder también ayudarles o echarles una mano, pero al final los principales protagonistas son estos. Yo siempre lo digo, que el hockey es de los jugadores. Y los entrenadores y el staff, pues intentar ayudar lo máximo posible, y muchas veces simplemente con no molestar es suficiente.
Bé, un Carles Cortijo que ens sorprèn amb aquestes agressions, a vegades amb titulars sorprenents. Les entrenadores a vegades molesten, eh?
Sí, la veritat és que sí, i m'agradaria entrar, doncs, aquesta entrada que ha fet ell en català, que mica en mica ja va d'allò. Sembla que no sé si es vol quedar a entrenar per aquí a Catalunya, perquè el noi ja li ha dit que no continua, però bueno.
Bé, ja ho veus, Raimon. Ara que marxarem, ara aprendrem el català.
Bueno, ja el sabia, perquè com que també havia estat jugant per Lloret Vendrell quan eres més jove, doncs ja entrenant suposo que el català no el devia aprendre i l'únic que es deu expressar millor amb castellà. Dir del Noia que al capdamunt de la taula de golejadors tenim a Xavi Aragonès i a David Gelmà, els dos jugadors del Noia, els dos amb 18 gols. Per tant, un Noia que té els dos golejadors al capdamunt de la taula de la Lliga.
Bé, doncs és aquesta... Escoltem, doncs, un d'aquests pitxitxis, en Xavi Aragonès, el que li deia també amb el nostre company Jaume Boquera.
Xavi Aragonès, una altra golejada, podríem dir. Venim de Massanet, 4-8, avui 7. Déu-n'hi-do, no?
Sí, la veritat és que l'equip està en un moment dolç, veiem la porteria gran, crec que estem tots els jugadors amb molta, molta confiança i això es nota també amb els gols, però també com juguem.
Confiança amb els jugadors, confiança amb l'equip i confiança amb el Xavi Aragonès, no? Perquè t'has posat pitxitxi a la Lliga.
Bé, sí, això jo crec que són dades, crec que no li hem de donar molta, molta importància. L'important és que estem en un bon moment, l'equip està sumant i està creixent com un grup ben consolidat. Ara ens venen reptes importants en unes setmanes que volem preparar bé i crec que això ens ajudarà a estar dalt.
El Cerdanyol, un equip perillós, un equip que li teníeu respecte, que allà vau perdre. Com heu connectat amb el partit?
Bé, el que dius, allà va ser un partit en què vam perdre. Per nosaltres crec que no ens podem permetre tornar a perdre a casa contra ningú, però contra un equip que a priori acaba de pujar i està baix, crec que no entrava als nostres plans i hem fet un partit molt seriosament.
Seguim amb una lliga entretinguda. La primera volta, Massanet venia aquí, anàvem a Cerdanyola, venia el Ribes. 9 punts, tothom, oi? I què va passar?
Sí, ja et dic, vam començar una mica irregulars. Crec que l'equip està en un altre punt, en un altre nivell. Això es veu, com dius, amb la confiança, amb els gols que estem fent. Tant jo com el David, bueno, no sé els números exactament, però jo, Pichichi i el David segon. Això crec que també és mèrit de nosaltres dos i de tots els companys. Al final no juguem només dos i això a la pista es veu. Al final tots estem amb una confiança i estem traient els partits molt bé.
Les paraules d'en Xavi Aragonès. Alguna rectificació golejadora?
Sí, han dit que els dos jugadors tenien 18 gols, hem vist una classificació, però realment Xavi Aragonès és primer amb 18 i David Gelmà segon amb 17.
I avui hi ha partit. Jordi, feta. El vent de moment permet que se juguin els 3 partits d'avui?
Sí, tot i que el vent ja està començant a bufar, però bé, la prohibició d'activitats esportives és a partir de demà, per tant, avui els principis partits s'han de jugar amb normalitat.
Recordem-los.
Doncs sí, ara a les 9 tenim 3 partits, l'Igualada Lleida, el Caldes Alcoi i el Sant Just Calafell.
Doncs bé, no podrem parlar de cap marcador perquè tots comencen a les 9 del vespre quan nosaltres posem punt i final. Anem amb el trofeu de Serveis Mèdics Penedès. Aquesta setmana només tenim un partit.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i del Casino Unió Comercial, aquest únic partit de l'Hockey Lliga Noia Cerdanyola.
Sí, aquí sumava 6 punts Xavi Aragonès, després de Massanet, que feia un hat-trick, ho rodonia aquí fent un pòquer. A veure què ens passa la setmana que ve. 6 punts, doncs, Xavi Aragonès, 4, Toni Salvador, que està espectacular, un punt David Gelmà, un punt Pablo Nájera. Precisament Pablo Nájera encapçala en 49, 39 Toni Salvador i tercer Martí Zapatera amb 32.
Doncs això és el que ens ha donat de sí aquest partit.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca, capital del vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I un repàs ràpid a l'Hockey Lliga Femenina. La Lliga Iberdrola, que aquesta setmana descansarà i amb resultats força sorprenents.
Doncs sí, arribàvem a la jornada 16 d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola. Teníem un partit que ja s'havia jugat el 31 de gener, que era el Benvibre 5, Mieres 0, i aquesta setmana es van jugar la resta de partits. Gijón 2, Cerdanyola 2, resultat sorprenent, en el qual el Gijón partia com a favorit, però va acabar cedint aquest empat contra el Cerdanyola. Manlleu 3, Vigues i Riells 4, un altre resultat sorprenent, on el Vigues guanyava a les pistes de les usonenques. Voltregat 2, Les Roces 1, Vilassana 5, El Picat 1, Derbi Lleidatà que es va quedar a Vilassana, i Fraga 3, Sant Cugat 0.
I la classificació encapçala...
Doncs sí, ara la classificació l'encapçala el Vilassana, amb un partit més, amb 39 punts, segon el Fraga, amb 14 partits, 37 punts, tercer el Gijón, amb 36 punts i un partit més. Per tant, vol dir que si el Fraga guanya el partit que li queda, es posaria líder.
Jordi, com tenim alguna notícia de la Lliga Iberdrola?
Com deies, doncs, no tenim Lliga aquesta setmana. I bé, doncs, sí que hem de dir que, doncs, que aquesta setmana doncs, tenim Champions, que ja podíem tenir doncs, ja tots els equips classificats. Però recordem que l'anterior jornada van aconseguir el bitllet per la Final Four al Gijón i al Vilassana. I aquesta setmana, si el Fraga aconseguís guanyar la pista del Benfica i el Manlleu no guanya contra el Palau, doncs el Benfica i el Fraga ja estarien classificats.
Emoció per tot. Quan seran aquests partits?
Tots dissabte.
D'aquesta setmana? Dia
sí.
14?
Sí, sí. Dia de Sant Valentí. Sí.
Doncs tindrem un... Em falta aquest paper. Bé, el Raimon té aquí l'ordenador. D'això, és destacar-ho, doncs, aquest fet, aquest Benfica Fraga a Portugal, un Benfica que en aquests moments, si no vaig equivocat, encapçala la classificació. Jordi, anem a repassar la Champions, la jornada que es va produir el passat dijous, dia 5, i que també hi va haver algun altre resultat sorprenent.
Sí, una jornada que doncs, ens deixava... Els següents marcadors, tots els partits disputats dijous, Sporting 5, Oliveirense 1, Barça 0, Porto 2, Liceo 4, Benfica 4, Tricino 4, Igualada 1, Reus 6, Sant Omer 2 i Barcelo 6, Bassano 3.
La classificació les tens?
El grup A, el Porto és, ara és el nou líder amb 15 punts, segon el Barça amb 13, els mateixos que té el Tricino, de fet estan pràcticament empatats a tot, perquè tenen 13 punts els dos i els dos tenen diferència de 8 gols, però el Barça segon perquè té millor quocient. El Reus, que és quart, amb 9 punts, i ara mateix quedaríem fora en aquest grup A, l'Igualada amb 3, el Sant Omer amb 0. Pel que fa al grup B, líder és el Benfica amb 16, que es deixava els primers punts contra el Liceo, l'Sporting segon amb 10, tercer Liceo amb 8, quart l'Oliverense amb 7, els mateixos que Barcelos, que seria el primer que es quedaria fora amb 7, i últim el Vessant amb 3.
O sigui, se'n classifiquen 4 per grup.
Exacte, perquè recordem que aquí tenim final a 8.
Ah, sí, correcte.
Doncs l'Igualada ho té difícil, oi?
Bé, l'Igualada al final ha d'esperar... De fet, la pròxima jornada tenim l'Igualada a Reus, que aquí és una mica on s'ho jugarà tot. L'Igualada ha guanyar aquest partit, intentar recuperar fins i tot... de fet, guanyar el gol a Baraix. Recordem que allà a Reus, doncs el Reus, que doncs, només es va imposar per un gol, per tant, si l'Igualada guanyés per dos, se situaria 3 punts i amb el gol a Baraix a favor... I, per tant, doncs, després hauria de guanyar també el seu partit contra el Sant Omer, que és el partit que ha de guanyar sí o sí, i esperar que el Reus doncs, no en guanyés cap més.
Doncs
bueno,
això
que no sumés cap més punt, vaja.
Això és encara queda molt per joc. Anem a la Wall Skate Cup. Aquí el Calafell va patir, però va aconseguir l'empat a 2 i es va classificar.
Sí, unes tornades que ens deixaran els següents marcadors. Pacense 8, Caldes 4. Per tant, doncs, classificat el Pacense, remuntant el 6-5 de l'anada del Caldes, el Braga 2, Calafell 2, el Calafell que feia bo l'1-0 de l'anada, el Lleida 3, Sant Joan C3, el Lleida que feia bo el 2-4 de l'anada, i el Monza 5, Ribadavia 3, el Monza que remuntava el 4-3 de l'anada.
Doncs aquí ara ja tenim els equips classificats. Tenim ja els enfrontaments o encara no?
Sí, sí.
Sí, sí, recordem que és una competició que ja, doncs, tots els creuments estan fets ja des del sorteig. Per tant, tenim semifinals que seran el 18 i el 19 d'abril en una seu que, doncs, ara s'obre el procediment. De fet, s'han presentat Calafell, Lleida i Pacense. En principi, el Monza no presenta candidatura. I les semifinals que enfrontaran, per una banda, Pacense i Calafell, i l'altra, Lleida i Monza.
Hi ha possibilitats de que vagi Calafell?
Bé, si són els que posen més diners, doncs allà anirà.
A destacar que en aquesta semifinal, en quarts de final, cauen tres equips portuguesos, eh?
Sí, bé. En aquest cas, si n'hi ha un que ho organitza, és el que acabarà tenint cert avantatge, dic, Raimon.
I ja que estàveu parlant de Wallskate, en Wallskate femenina, també dic que aquesta setmana juga a l'anada dels quarts de final, on tenim representant català, que és el Voltregà, que jugarà contra l'Ones i la Gran.
I el
Sant Cugat.
I el Sant Cugat també, exacte, contra el Cotràs.
Això també és la Wallskate.
La Wallskate en femení. 14 sí. L'anada dels quarts, 28 de febrer la tornada.
Doncs molt bé.
Perquè... I el que té seu de la final a 4 és la Trophy.
Trophy.
Que se'n va a Giovinazzo.
Itàlia.
Aquí no tenim
representant
català, perquè el Sant Just doncs, no va arribar.
No, aquí tenim el Giovinazzo italià, el Valongo portuguès, el Nois i la Gran francès i el Sarzana italià.
I va, això és a França?
A Giovinazzo, a Itàlia.
A Itàlia. Bueno, pues que també tinguin sort.
Si no m'equivoco, cap al final de la bota.
Doncs molt bé. Anem ja a repassar resultats de la Nacional Catalana Masculina i aquest destacar aquest partit del principalment, també hi havia el Vendrell, que també va tenir un bon resultat, d'aquest Vilanova-Noia.
Sí, aquest Vilanova-Noia que s'acabava 4-6 amb alternances al marcador, un partit molt disputat, un partit molt entretingut i que feia molta afició. El Vendrell, que s'imposava per 6-1 a l'equip del Voltregà, i això ens deixa el Noia tercer a la taula classificatòria, el Vendrell desè i el Vilanova 12è.
Doncs...
Ara aquí, Jordi, sí. Esmentar que el Vendrell tenia menys 2 punts que li van treure, però un van dir que potser li tornaven. Se sap alguna cosa d'aquest punt que li van treure que potser li han de tornar? Se sap alguna cosa, Jordi?
De moment, la classificació segueixen constant els 2 punts menys, per tant, de moment, doncs, segueix esperant aquella resolució del Sant Celoni. I sobre aquesta victòria contra el Masies, doncs, importantíssima, perquè doncs, el Vendrell ara agafa aire. A més, recordem que potser, virtualment ara mateix el que marcaria el descens és el Taradell, que va guanyar contra el Vilanova, perquè, recordem, baixen 2 segurs i després es podrien obrir 2 places més en funció dels descensos compensats de plata, tenint en compte que el grup sud, doncs, sembla que hi ha la cosa que entra el Corcón i Sporting, que l'Olot ja va agafant aire, doncs sembla que aquí no baixarà cap català, per tant, si es confirmés el descens de l'Alpicat, a l'altre grup, doncs serien 3 que baixarien i, per tant, doncs s'aplanaria el camí per la permanència tant de Vendrell com de Vilanova.
Doncs bé, allà el Vilanova, que passa que dius, era un equip que havia d'estar molt amunt, havia sí. d'estar més amunt d'on...
Sí, sí, per noms i categoria tenia un bon equip, però sembla que les coses no acaben de rutllar.
I anem a la Nacional Catalana Femenina. Hi havia derbi, expectació a la poliesportiva i empat a 2 amb un polèmic, el segon gol del Vilanova, amb un xic polèmic.
Doncs sí, aquí, tal com vas dir la setmana passada, un derbi amb totes les de la llei, perquè hi havia jugadores del Vilanova que eren de Vilafranca i jugadores del Vilafranca que eren de Vilanova, en la qual cosa, doncs, l'emoció estava servida i el partit va acabar amb un empat a 2. Va començar marcant el Vilafranca a través de Paula Vázquez, després va continuar Regina ficant el 2-0, Regina Flix en el marcador ja a la segona part, però el Vilanova, a través de Maria Córdoba, els 2 gols, va empatar el partit i els punts es van repartir. Un per cada equip.
I el que deies del gol polèmic, a les acaballes,
sí.
Hi ha una jugada que l'entrenador de Vilafranca, Àlex Batlle, bueno, per les declaracions que sentirem, no?
Sí.
Va dir que era una falta, que no és falta. L'àrbit, clarament, amb els 5 dits en l'aire, pita passivitat, o sigui que se'ls acabava el temps. I el Vilafranca es distreu a l'hora de posar-se davant de la bola. El Vilanova que saca ràpid i aconsegueix empatar el partit. Maria Córdoba, vilafranquina, amb el Vilanova i entrenadora d'equips base del Sant Ramon.
Correcte. A més, al final del partit també es va treure targeta vermella l'entrenador del Vilanova, arran de tota la polèmica generada.
Doncs escoltem el que ens deia l'Eix Batlle, l'entrenador del Patí Vilafranca.
Un partit doncs, que ha acabat igualant el Vilanova, no obstant això, molt intens, molta intensitat, fins i tot hi ha hagut alguna expulsió, alguna jugada, moltes jugades, faltes directes, penals. Solta, partit molt intens, primer balanç del partit, Àlex.
Bueno, el balanç del partit, sabíem que es trobaria un partit així, que el Vilanova vindria amb tot, amb agressivitat, i és un partit que és més que un partit, de lo normal, sabíem el que es trobaríem, i bueno, crec que es mereixien guanyar l'última falta, bueno, ja ho heu vist vosaltres, crec que hem treballat per fer el 2-1 a favor, però bueno, ha anat com ha anat.
Ha sigut un segon gol estrany, no? Semblava que havia assenyalat falta, hi ha hagut incertesa i ha aprofitat el Vilanova.
Sí, pensàvem que havia pitat falta i llavors elles han seguit i bueno, ha donat el gol. I el gol d'elles el primer també, un gol així una mica tot diguéssim, que no hem estat atentes, però bueno, crec que hem fet un gran partit, però ja ens mereixíem els 3 punts, però bueno, la qüestió és puntuar.
Mitja taula, Àlex, en aquests moments, no? Suposo que mirant també un possible playoff encara, perquè hi ha molts equips filials, no? Veiem amb aquesta taula classificatòria, podríem anar restant, i el Vilafranca, tot i estar a mitja taula, tindria opcions fins i tot.
Correcte, nosaltres és la primera jornada de Lliga que no ens sortim mai de les 4 del playoff, així que això és admirat de les jugadores, que encara que anem 8enes o 9enes, ara no ho sé, mai han deixat d'estar les 4 del playoff, que és l'objectiu, arribar al playoff, i al final hem puntuat, que teníem que puntuar.
Com has vist una mica el partit d'algunes jugadores, la Regina doncs, ha marcat també un gol i en porta 7 o 8, vull dir, una mica jugadores destacades del partit.
Sí, la Iana Barreto, com sempre, ho ha fet molt bé, la Regina, que gran experiència que ens dona de saber portar a l'equip i bueno, jo crec que totes les que han estat avui a la pista, l'Abril, la Figuer, totes han fet el seu granet de sorra i totes han fet un gran partit.
Som a mes de febrer, ja portem un recorregut de temporada, queda encara fins al mes de maig, més o menys. Una mica de balanç, no? Comentaves que esteu treballant, no heu sortit gairebé de les posicions de play-off. Com veus l'equip doncs, animat per acabar fins al final de temporada, Àlex?
Sí, és una lliga que costa molt, que és molt difícil. Sí que és cert que vam començar molt bé, no sé si per bé o malament, perquè a vegades comences tan bé que d'allò. Però bueno, l'equip està animat, l'equip vol l'objectiu i l'equip vol fer història i entrar per primer cop a la història el Vilafranca amb un playoff. A partir d'aquí ja ho intentarem fins al final.
Les paraules d'Àlex Batlle, l'entrenador del Patí Vilafranca, després del derbi amb el Vilanova. I anem ja ràpidament, abans d'anar a la primera catalana, aquest bonic partit que vam veure a la poliesportiva davant del Juneda. Recordem que el dilluns a Sant Sadurní hi havia el sorteig de la Copa del Rei.
Sí,
jo ho deia ja al migdia amb Esports 14. El noi li tocaria el Barça.
Bueno, sí, era una cosa cantada. També el Calafell-Reus acostuma a ser bastant clàssic i la veritat és que bueno, va ser un bon acte on tothom hi va posar el seu granet de sorra. Tots els equips, exceptuant el Liceo, que van complir i van vindre a la presentació. Alcalde de Sant Sadurní, regidors, Carmelo Paniagua, president de la federació, i van ser barrejats entre els capitans dels equips o algun entrenador que van treure les boletes i va acabar el quadre d'aquesta manera. Dijous, Calafell a Reus, segueix Barça-Noia o Noia-Barça, en aquest cas és Barça-Noia perquè és cap de sèrie, i a l'altra banda del quadre per divendres queda l'Igualada-Voltregà i el Liceo-Alcoi.
Això serà els dies 19, 20, 21 i 22 de març. Tindrem marge encara per parlar-ne. Anem a aquesta primera catalana, aquest Sant Ramon Juneda, amb un pavelló que veritablement també feia molt de goig, la gent s'ho va passar bé, i un partit espectacular.
Sí, sí, un molt bon partit, que s'enduia finalment el Sant Ramon, va ser les acaballes, però bé, perquè el Juneda fins i tot treu porter a les darreres segons del partit, amb una errada...
El volien matar, eh?
Sí, amb una errada sèrie d'un jugador, roba la bola a un del Sant Ramon i clava el 5-3 definitiu.
Però és que, a més, la mateixa àrea, pràcticament...
Sí, va perdre la bola ja mateix, sí. Bueno, coses de l'hoquei, no?
Exacte.
Vinga, el Monjos, que perdia a casa, no sé, aquest Monjos, després de guanyar el líder, ara perd a casa amb l'Horta, 2-4... El Cubelles, que també perdia, però ho feia amb el Barberà, paraules sèries, un bon equip, aquest el Barberà, 2-3. El Calafell, que s'enduia el derbi, Vilafranca 2, Calafell 9. El Capellades, que perdia 2-0 a Sant Just i perdia l'oportunitat de posar-se al davant de la taula classificatòria. El Vilanova, que perdia a casa 2-4 amb l'Igualada, i el Riudebitlles guanyava 6-1 amb el Cerdanyola. Tot això fa que el Capellades sigui segon, després de que sabia el resultat del Barberà si li podia posar a un puntet, però no, a dos puntets, perdó, però no va ser així. El Sant Ramon, que arriba a la quarta posició, la setmana que ve tenim un Sant Manat, un Sant Ramon Sant Manat, que em sembla que Penedès Televisió hi tindrà alguna cosa a dir. Sisena posició tenim els Monjos, setè el Calafell, vuitè el Vilafranca, se'n anem més avall, Cubelles el 13, Vilanova el 14 i Riudebitlles, que patirà una mica el 16.
Sí, aquest partit setmanat Sant Ramon o Sant Ramon Sant Manat, dissabte a les 7 de la tarda a la Poliesportiva, i serà el partit que...
6:30 marca la federació.
No, no, a mi m'han dit que seria el dissabte a les 7 de la tarda a la Poliesportiva, vaja, tampoc no podem fer cas radical. Anem, Jordi, ràpidament a Galícia. Avui ja hi havia noms als diaris.
Sí, el Liceu ha fet oficial les renovacions de Bruno Saavedra i Nuno Paiva, i pel que fa a l'aspecte de del mercat, doncs la premsa gallega ja dona per fet el retorn d'Edu Lames, en substitució de Carballeira, que ja havíem dit que marxa al Porto. I, a més, a més, hi ha un altre nom, que és Nil Cervera, que sembla ser que l'Sporting s'ha interessat en ell. Per tant, doncs, potser el Liceu també haurà de moure més el mercat. I dir també que el passat cap de setmana no vam tenir plata, però sí que vam tenir Copa la Princesa Vilanova, amb l'Igualada B com a campió. Per tant, doncs, s'estrena el seu palmarès.
Doncs amb una Copa de la Princesa força emocionant de marcadors.
Sí, perquè la primera semifinal Manlleu Palafrugell, el Manlleu va guanyar per 3-2, el Manlleu va guanyar per 3-0, però el Palafrugell va estar a punt de forçar la pròrroga. La segona sí que no hi va haver història, perquè l'Igualada B va golejar el Vic 4-0, i a la final l'Igualada B va guanyar per 1-2, a més, amb força afluència pública a les casernes.
Doncs important, Vilanova, dintre dels actes d'aquest 75è aniversari. Anem, propera jornada de l'Hockey Lliga, on Jaume Boguera se n'anirà a Madrid.
Sí, allà serem. El primer partit serà el dissabte a la tarda, a les 4:30, Ribes, Noia, Freixenet. Passem a les 7:30, al Coll Lleida. A les 7:30 també Calafell, Liceu, Déu-n'hi-do. I ens anem a les 8, Xum, Caldes, Cerdanyola, Voltregà i Barça-Reus Deportiu a les 8:30. Per diumenge queda el Sant Just Igualada a les 4:10, hora xarxa.
Hi ha dos partits per la tele, Jordi.
Sí, el d'Esport 3, en aquest cas serà dissabte, 8:45, Barça-Reus.
Bon horari, bon, sí senyor. I el de la xarxa. Per acabar, Nacional Catalana Femenina, el Patí Vilafranca.
Sí, el Patí Vilafranca jugarà el proper cap de setmana contra el Caldes.
Doncs nosaltres hem arribat aquí, a l'apartat tècnic Joan Amat, i Jordi, Raimon, Jaume, fins a la propera setmana, i si el vent ho permet, bon carnaval.
Bona nit a tothom.
Bona nit.